l'Infovespre.
Bona tarda, comencem l'edició d'avui divendres 11 de maig de l'Infovespre amb totes les rèpliques del sonat anunci que feia ahir Carles Puigdemont des de Berlín i sobre qui ha designat per ser investit president de la Generalitat de Catalunya. És Quim Torra, blanenc, advocat de formació i editor de professió, expresident d'Òmnium Cultural i diputat independent de Junts per Catalunya. Ell haurà de formar el nou govern català, entre els quals tot apunta que hi haurà almenys un maresmenc. Ho expliquem ara mateix, avancem continguts en titulars. Un maresmenc concretament pinedenc de llarga trajectòria política que ocupa la vicepresidència del nou govern i seria el titular de la Conselleria d'Hisenda. Pere Aragonès, home fort d'Esquerra Republicana dins el futur govern català, i ho posem tot en condicional perquè la decisió final, l'última paraula, serà la de Quim Torra. Demà se celebrarà el ple d'investidura i la primera votació, tot fa preveure que serà dilluns quan Torra assumi els vots necessaris per ser proclamat i desplegui la seva acció de govern ja apuntada ahir per Puigdemont en un missatge difós per les xarxes socials. Del qual en recuperarem els passatges més importants i també recollim l'opinió d'Òmnium Maresme sobre la designació de qui va ser per un període curt de temps el president nacional de l'entitat. Carles Estapé s'ha ofert a fer costat a Quim Torra, de qui ha destacat el seu compromís amb el país i la construcció de la República Catalana com a via per la consecució plena de llibertats i drets ciutadans. I en un altre ordre de qüestions, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha celebrat avui la jornada d'infermeria 2018 a l'Hotel Bernat II, a Calella. Sota el lema «En bones mans, en les millors mans», el col·lectiu d'infermers reivindica la seva tasca i pretén visibilitzar una feina que considera no té prou reconeixement. I demà hi ha la botiga al carrer a Calella. De les 10 del matí fins a les 8 del vespre, una quarantena d'establiments trauran els productes fora dels establiments en una iniciativa de l'Associació de Comerciants de Calella, que organitza per diumenge una jornada sobre comerç, concretament sobre estratègies de fidelització. Serà l'Espai Mercat i estarà oberta a tots els empresaris de la ciutat. La impartirà Teia Guix, directora de l'empresa d'emprenedors Coempren, amb qui parlarem avui a l'Infovespre. Com dèiem en titulars, Pere Aragonès s'apunta com l'home fort d'Esquerra Republicana al nou govern, qui és actualment un dels màxims dirigents d'Esquerra per la situació d'Oriol Junqueras a la presó i de Marta Rovira a Suïssa. Va ser el secretari d'Hisenda en l'última legislatura i, segons les informacions que han transcendit en les últimes hores, potser una mica abans, Aragonès ocuparia una de les vicepresidències del nou govern Torra i la responsabilitat d'Hisenda. El seu nom surt a totes les quinieles que publiquen els mitjans de comunicació, però no és l'únic pinedè. També hi apareix el nom de Mònica Palacín, que s'ha estrenat com a diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra i que se l'havia assenyalat com a possible responsable d'ensenyament. Però ella mateixa ho desmentia ahir a l'emissora municipal. Aragonès, com a màxim representant d'Esquerra i la portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, El Sertadi, serien els puntals del nou govern de la Generalitat. Ho donen per fet la majoria dels mitjans de comunicació, que les últimes hores han fet llistes dels noms que formarien part de l'executiu, que segons norma haurà d'anomenar Quim Torra quan sigui proclamat president. Entre els noms que sonen també hi ha el del premianenc Miquel Buch, del PDeCAT, que va ser diputat de l'anterior legislatura. Amb tot, fa uns mesos Buch va renunciar a l'alcaldia de Premià de Mar i també a la presidència de l'Associació Catalana de Municipis, al·legant motius personals. Se'l situa al capdavant d'Interior o de Governació. El que sí sembla confirmat és que Esquerra es quedarà amb les conselleries de Justícia i d'Agricultura per Esther Capella i Teresa Jordà, respectivament. De fet, ho confirmava ahir el mateix diputat al Congrés d'Esquerra, Joan Tardà. Altres noms són els de Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya, a la Conselleria de Cultura, Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Salut, o el granollerí Shakir El Homrani, que va ser diputat de Junts pel Sí i un dels impulsors de la renda mínima que se'l situa a Afers Socials. Quim Torra, un blanenc de 56 anys, editor, expresident d'Òmnium Cultural i diputat de Junts per Catalunya, és el candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Serà proposat el debat d'investidura que se celebrarà demà dissabte a les 12 del migdia, però que haurà d'esperar la segona volta de votacions i en obtenir majoria simple per fer-se efectiva la proclamació. Torra és la persona escollida per Carles Puigdemont, que ahir va oficialitzar la seva designació des de Berlín, en un missatge enregistrat i difós a través de les xarxes socials, en què va detallar també quines seran les funcions que tindrà i haurà de desenvolupar el futur govern de la Generalitat que Torra haurà de formar. D'aquesta manera, i després de 4 mesos i mig d'ençà de les eleccions, el 21 de desembre, s'albira el final d'aquest període d'impàs en què la governació del país ha estat en mans del govern espanyol del Partit Popular en virtut de l'aplicació del 155. S'atura, a més, el compte enrere per unes noves eleccions que s'haguessin convocat en cas de falta d'acord abans del 22 de maig. Quim Torra és anomenat Pla D de Carles Puigdemont per ser el 131 president de la Generalitat de Catalunya. Després dels intents amb el mateix Puigdemont, també Jordi Sánchez i Jordi Turull, el diputat de Junts per Catalunya, superaria el bloqueig dels seus predecessors. Hores d'ara, l'escollit només s'ha pronunciat a través de les xarxes per fer saber que accepta l'encàrrec amb responsabilitat i voluntat de servei. Sobre el que haurà de fer, Carles Puigdemont aclararia que Torra defensarà el mandat de l'1 d'octubre i parlava d'una governació interior i en termes de provisionalitat.
I agraeixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir un càrrec en unes circumstàncies que efectivament són extremes per a Catalunya. En ell recaurà principalment la responsabilitat de la governació interior, la defensa dels drets nacionals de Catalunya davant d'un estat autoritari que es nega a parlar i la defensa de les nostres competències i dels nostres recursos laminats sistemàticament. I sobretot d'una manera especial li pertocarà garantir el respecte pel mandat de l'1 d'octubre en allò que atany, efectivament, al govern de Catalunya. A ningú se li escapa que encetem un període, per tant, de provisionalitat marcada per les condicions que ens imposa l'Estat espanyol.
I que la principal prioritat serà desenvolupar un pla de xoc per restaurar les institucions i els efectes nocius del 155.
Tenim d'entrada el deure de restaurar els efectes nocius del 155 i aplicar un veritable pla de xoc que posi al dia i permeti recuperar polítiques, persones i inversions que injustament han estat suspeses, cessades o aturades. Cal que persones i entitats de tota mena que han patit directament els efectes d'aquesta venjança de l'Estat puguin rescabalar-se del dany patit.
I en el seu missatge, Puigdemont va insistir en restablir la via del diàleg amb el govern espanyol del PP, a qui li demanava un canvi d'actitud.
Des del 21 de desembre ja no tenia excuses i a partir de la investidura, de fet, encara en tindrà menys per poder fer i per fer el que farien totes les democràcies exemplars. Democràcies consolidades i democràcies modèliques, que és reconèixer, respectar, dialogar i pactar. No han volgut fer res d'això, sinó just el contrari. Però la posició de l'Estat cada cop s'entén menys arreu i cada cop genera més desconfiança exterior. La democràcia espanyola no es mereix uns governants i uns aparells de l'Estat que actuïn contra, de fet, els principis bàsics de la democràcia.
El president del Parlament de Catalunya ha anunciat que demà dissabte al migdia se celebrarà el ple d'investidura després d'haver fet la ronda de consultes amb la resta de grups. I el president d'Òmnium Cultural Maresme ha valorat a Ràdio Calella Televisió la designació de Quim Torra com a candidat a la presidència de la Generalitat. Carles Estapén ha destacat el seu compromís amb el país, la llengua i la cultura catalana. El president de l'entitat sobiranista ha assegurat que s'alegren de la confiança que Carles Puigdemont fa amb qui va ser president d'Òmnium Cultural després de la desapareguda Muriel Casals i abans de l'elecció de Jordi Cuixart. Des de la territorial maresmenca, Carles Estapé ha posat de relleu el seu compromís amb el país i l'objectiu de la República Catalana.
Tota la família d'Òmnium coneixem el compromís d'en Quim Torra amb el país. És un expresident de la nostra entitat, ens l'estimem molt i celebrem que sigui candidat per ser el 131è president de la Generalitat i estarem, evidentment, sempre al seu costat, que no tingui ell cap dubte que ens tindrà sempre al seu costat per seguir avançant cap a la República, cap als drets i cap a les llibertats del nostre país.
Torra, que és advocat de formació i editor de professió, va ocupar l'11è lloc de la llista de Junts per Catalunya com a independent. En la seva primera intervenció al Parlament va defensar la proposta de resolució sobre la legitimitat de Puigdemont per ser president. Va dir que la defensa de la República és honorable i que no s'hi renunciarà ni un mil·límetre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7:39, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha celebrat avui la Jornada d'Infermeria 2018. Sota el lema "En bones mans, en les millors mans", el col·lectiu d'infermers reivindica la seva tasca i pretén visibilitzar una feina que consideren no té prou reconeixement. A la trobada hi ha participat la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Girona, Cristina Montero, qui ha assegurat que aquest tipus de jornades i la publicació de llibres com Mà d'Infermera ajuden a revertir aquesta situació.
Aquest és un dels temes potser més comentats i que avui també se n'ha fet referència en aquesta jornada, doncs una miqueta fer-nos visibles, perquè és cert que a vegades doncs altres col·lectius poden tenir més representativitat en els mitjans, però bueno, per això estem aquí, per treballar i per intentar revertir totes aquestes situacions amb aquestes accions que fem en aquesta jornada i amb l'edició d'aquest llibre Mà d'Infermera.
Montero ha explicat que històricament les infermeres han estat dones, però que des del grau d'infermeria es pot entrar directament a la primera línia d'investigació. D'aquesta manera es vol fomentar la introducció de les dones en el camp de la recerca mèdica.
Històricament la professió infermera ha estat més vinculada a les dones, però això no ens ha de frenar. I de fet, des de ja fa uns anys que tenim l'oportunitat d'entrar ja en el grau d'infermeria i per tant de tenir un accés directe al doctorat i per tant estar en la primera línia d'investigació i de reconeixement universitari. Per tant, aquí també hem fet un gran pas endavant, que tot i ser infermeres podem investigar en el més alt nivell.
Joana Blázquez és la directora d'Infermeria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva des del gener. Els micròfons de Ràdio Calella Televisió ha apuntat quins són els seus reptes de futur.
Un dels més reptes, i anava molt enfocat a el que s'ha parlat avui, és ser visibles. La infermeria de la corporació, com he dit abans, té professionals molt ben preparats, amb moltes inquietuds, amb moltes ganes de continuar donant un bon servei a la nostra ciutadania, però sí que és cert que hem d'estar en molt més foros. Una línia és sortir, donar-nos a conèixer, empoderar aquests professionals perquè puguin desenvolupar la seva feina el millor possible, que això reverteix en el resultat cap a la nostra societat i cap a la nostra població, que al final és la que nosaltres ens diu com estem fent les coses, no? Un altre repte és continuar amb la docència i la formació que s'està fent a la corporació.
A la jornada d'infermeria celebrada avui a l'Hotel Bernat II s'ha mostrat l'exposició Mà d'Infermera, 15 perfils humans de la infermeria Girona, basada en el llibre homònim de la periodista Gemma Bruno. I Calella treu demà la botiga al carrer és una iniciativa de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial amb el suport també de l'Ajuntament, que permet als botiguers oferir promocions dels seus productes i, en el cas dels establiments de roba i calçat, per exemple, treure estocs de temporades passades. Les previsions meteorològiques garanteixen una botiga al carrer tranquil·la que se celebrarà per l'eix comercial del carrer Església i perpendiculars. Xavier Noguer, de l'Associació de Comerciants, ha dit que hi participaran a l'entorn d'unes 40 botigues.
Quan la gent treu aquests productes de fora, és tenir un contacte més directe amb la gent que passeja pel carrer Església o per la zona peatonal, en general per Calella, i aquesta aproximació de lo que és botiga i client és més familiar i més aquest punt de poder tenir aquest contacte més directe.
La botiga al carrer es farà entre les 10 del matí i les 8 del vespre també pels carrers Riera, Bisbe Sivilla i Jubara. L'endemà els comerciants estan citats a l'espai marcat per una nova edició de la jornada Aixequem les persianes. S'hi tractarà sobre les estratègies per fidelitzar la clientela i anirà a càrrec de la consultora empresarial Teresa Guix.
Són xerrades que són vinculades a el que és la vida quotidiana de el que és un botiguer i la seva vida dintre del negoci. Tant el que és la fidelització de clientela, de com pots millorar el teu establiment, en quant a inversions en el negoci, i totes aquestes xerrades jo penso que són molt positives perquè sempre alguna cosa n'aprens. I en dia les noves tecnologies ja hem de tenir en compte que ha de ser una cosa habitual entre tots, que és una cosa que també sembla que costa una mica, però que de mica en mica es va imposant.
No cal inscripció prèvia i hi poden assistir tots els botiguers i empresaris de Calella, estiguin o no adherits a l'Associació de Comerciants. La jornada es farà entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Podem parlar ara amb la persona que impartirà la jornada, la directora de l'empresa d'emprenedors Coemprèn, Teia Guix. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquest diumenge tindrà lloc la tercera jornada de comerç a Calella. Quin és l'objectiu d'aquesta jornada?
Doncs l'objectiu jo diria que és inspirar-se, obrir-se de mires i pensar que podem utilitzar recursos ja existents i treballar amb altres persones que tenim molt al voltant, siguin col·laboradors o siguin clients, per fer millorar el nostre model de negoci.
A qui va dirigit?
Doncs principalment va dirigit als comerciants, restauradors i altres empresaris. La majoria, en principi, han de ser petites empreses, tot i que una gran empresa tampoc li aniria malament, però està més enfocat més a un empresari més pime o petit.
Comerç de proximitat, diguem-ne.
Sí, tot i que si vingués una altra empresa que no fos comerç també li podria ser útil. Tothom d'alguna manera pot col·laborar amb altres agents o amb clients per tal de fer millorar el seu negoci i avançar-se a idees de futur.
El lema d'aquesta jornada és aixequem les persianes, co-crea amb el teu client i fidelitza'l. Què és aquesta co-creació?
Bueno, la cocreació és una eina que es pot fer servir, que de fet doncs és posar-te en contacte d'una forma proactiva amb els teus clients per tal de dissenyar projectes o productes o serveis conjuntament, o tenir-los en compte com si fos un part del teu negoci, no? I que li tens en compte les seves opinions, però també valores realment posar-ho en marxa.
Com es pot fidelitzar un client?
Home, doncs cuidant-lo molt, tenint en compte molt quines són les seves necessitats i en aquests moments, com que el món està molt canviant i molts dels nostres clients o futurs clients, que en aquests moments potser són joves, estan comprant de manera diferent, molts online, doncs també ens hi hem d'adaptar i hem d'escoltar molt, empatitzar molt amb ells per saber exactament que és el que poden necessitar i hem de tenir la capacitat de flexibilitzar les nostres maneres de fer, que moltes vegades, perquè una cosa l'hem fet tota la vida, ens pensem que és el que funciona. A partir d'ara no és així perquè estan sortint altres agents del mercat que ens obliguen a canviar i hem d'anar doncs, adaptant-nos a aquestes noves situacions.
Ara mateix estem en un moment en el que, com deies, l'e-commerce, aquesta venda per internet té molt de pes, gegants com Amazon són capaços de repartir en qüestió d'hores. Això perjudica el petit comerç, impedeix que hi hagi més fidelització per part de les botigues locals?
Home, més que perjudica, és que és un... Evidentment que es pot perjudicar, però jo penso que el petit comerç ha de trobar el seu espai. I el seu espai doncs, pot ser, precisament, segurament haurà de ser diferenciant-se amb un valor que un marketplace tan potent o tan gran com Amazon doncs, no pugui oferir, no pugui donar, que serà més per personalitzar o per oferir inclús un servei addicional. I tot això hem de ser molt conscients d'aquesta amenaça, no? I anar-nos-hi adaptant. I qui no s'hi vulgui adaptar doncs s'hi trobarà. Vull dir que val més acceptar que és un canvi i que el que es diu l'on i l'off, és a dir, el presencial i l'online s'ha fusionat ja, vull dir, abans d'anar a comprar ja estem mirant per internet, no? I a vegades precisament per poder decidir, podem acabar comprant en un comerç local, però clar, hem de ser suficientment atractius perquè ens vinguin a comprar. I això és feina nostra, això no ens ho farà ningú més.
Les persones que volen emprendre, en aquests moments, ho fan encara en botiga física? Lloguen un local o compren un local i posen allà el seu local, el seu comerç? O prefereixen fer-ho per internet, per estalviar-se costos, com pot ser justament el lloguer del local?
A veure, depèn del model de negoci. Hi ha models de negoci en què hi ha persones que ja les creen directament, ja creen e-commerce, i altres models de negoci en què combinen. El que sí que és imprescindible avui dia és tenir presència online, independentment que venguis o no venguis tan directament, no? Però que et puguin trobar i que siguis present perquè és un aparador més que tens, i avui dia, com que busquem la informació online, doncs hi hem de ser, per molt petit que sigui el nostre comerç. De fet, hi ha estudis que diuen que els negocis que no tinguin presència online, doncs a la llarga desapareixeran. No sabem encara en quants anys, però diguem que tot és combinable, però depèn del que estiguis venent i de com ho enfoquis.
A les xarxes socials cal tenir presència?
Jo penso que sí, que és un aparador més que tenim i a més inclús pot ser una gran oportunitat per petits establiments que doncs, almenys no es poden permetre fer grans campanyes amb grans pressupostos, vull dir, en aquest sentit és una oportunitat a baix cost perquè no representa tant, que en alguns pot funcionar més que d'altres, també s'ha d'analitzar, i això tampoc vol dir que haguem d'estar totes les xarxes socials, sinó en les que en funció del nostre model de negoci doncs ens encaixin més i puguem tenir més visibilitat o més resultats.
És més difícil captar un nou client que fidelitzar aquells que ja venen a comprar a una botiga?
Sí, diuen els estudis que és 7 vegades més difícil captar un client que fidelitzar-lo. I moltes vegades no prestem atenció en fidelitzar-lo. Quan ja el tenim ens pensem que ja continuarà venint i no. Hem de ser prou atractius per aconseguir aquesta fidelització.
Amb aquestes eines de les que parlaves abans...
Sí, i que cada establiment ha de dissenyar una mica les seves. O sigui, es poden donar unes pautes, però cadascú ha de veure també quines li encaixen més i quines menys, i sobretot posar-les en marxa. I no tenir por a provar alguna estratègia nova, alguna eina, i veure com ens acaba funcionant.
Aquest diumenge, en aquesta jornada, què s'hi podrà trobar? Una conferència, una part més teòrica, o serà més aviat pràctic de cara als comerciants que puguin aplicar això que la conferència, aquestes dades, perquè ho puguin aplicar al seu propi negoci?
Hi haurà dues parts. La primera part serà més teòrica, en què donarem més les bases perquè tots d'alguna manera parlem el mateix llenguatge i ens puguem entendre en quines són les eines o estratègies que podem fer servir o com ho podem enfocar, i després que hi haurà una pausa i un cafè, que un esmorzar i tot al bar del mercat, doncs després el que farem serà aplicar-ho al propi negoci, eh? I treballarem doncs, que cadascú reflexioni sobre quines accions pot fer, inclús en alguns casos, en funció del nombre d'assistents, doncs, potser acabarem fent algun tema més grupal per poder generar noves idees que ens puguin ser útils doncs, per determinats col·lectius.
Unes jornades que és gratuïta i només cal apuntar-s'hi, oi?
Sí, em sembla que la convocatòria, ara jo no ho sé, no ho tinc aquí al davant, però la convocatòria teniu al telèfon del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament o un correu electrònic, i fa falta dir quan serem perquè puguin preparar-ho tot bé, els materials i també doncs, bueno, pugui estar tot a punt.
Doncs qualsevol persona que tingui un negoci que vulgui saber com fidelitzar aquest client ja sap que pot anar a aquesta jornada. Per part de la directora de Coemprèn, Teia Guix, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ràdio Calella.
Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
Ràdio Calella. 7:53, obrim plana cultural amb el concert del cicle de cambra a l'església de l'Escola Pi. És la tercera actuació del programa que organitza el Cor i Orquestra Simfònica Harmonia i l'Aula Musical de Can Salom. Concert a càrrec de Claudi Arimany i Eduard Sánchez a la flauta, José Mor al violoncel i Jordi Rivell al clavicèmbal. Interpretaran música al Palau Frederic, el Gran de Prússia. La cita és demà dissabte 12 de maig a les 9 del vespre. L'entrada val 12 euros i es poden trobar de forma anticipada al Centre Musical Can Salom del carrer Església de 5 de la tarda a les 8 del vespre. El cicle de cambra a Calella es clourà la setmana vinent amb el concert Mona Trio amb Vells Brass Trio de Marc Garcia, Marc Monzonis i Pol Vilà. I en esports, cap de setmana on el Club de Futbol Calella pot sortir de la zona de descens i l'equip B de la Unió Esportiva Handbol Calella es pot proclamar campió de Lliga. Després dels darrers bons resultats, el Club de Futbol Calella podria aquest cap de setmana estar en zona de permanència. Els de Jordi Cantano necessiten guanyar el seu partit al camp de l'Arenys diumenge a les 12 i esperar que els seus rivals directes punxin. El sènior B de la UEC Calella es proclamarà campió de Lliga sempre que faci igual o millor resultat que el segon classificat, el Llavaneres Caldes. Els de Pedro García jugaran a la pista del Sant Joan d'Espí dissabte a 8:45 del vespre. El Club de Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, disputarà a Sant Feliu un altre importantíssim partit a la seva lluita per evitar la fase de descens. L'encontre es disputarà dissabte a les 6 de la tarda. Pel que fa a les noies, jugaran el seu enfrontament a Calella contra el Fontejau. Serà diumenge a 8:15 del vespre. I diumenge, amb una participació de més de 350 corredors, es celebrarà la tercera cursa de la policia.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica de la mà del nostre home del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. El temps avui ha d'estar dominat bàsicament per l'estabilitat, ambient assolellat després d'una setmana en la qual hem anat tenint dia sí, dia també, núvols, ruixats, un temps molt insegur, típicament primaveral d'altra banda. Avui, situació molt estable, dominar el sol durant tota la jornada amb aquesta marinada de Garbí, que aquesta tarda serà moderada i farà que la mar s'alteri amb maror a tota la costa maresmenca. No cal dir que avui les temperatures màximes pugen de forma clara, a més, amb valors cap als 23-24 graus a les hores centrals del dia. La previsió per demà indica, però, un nou canvi de temps que ens portarà núvols abundants ja des del matí, tot i que encara tindrem algunes clarianes durant el matí migdia. Les nuvolades es faran cada cop més abundants, sobretot al llarg de la tarda, amb algun primer ruixadet, poca cosa durant la tarda de demà. El gruix de la pertorbació ens arribarà la nit de demà, a demà passat i la matinada de diumenge, amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt del Maresme i amb unes temperatures que baixaran de forma clara. Diumenge, temps insegur, al matí aguantarà, creiem, però durant la tarda les nuvolades creixeran amb força i podrà tornar a descarregar, sobretot al centre i nord de la comarca, amb unes temperatures més baixes.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Recte final de l'informatiu, recordem com sempre la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Planes al carrer Església, número 360. I acabem escoltant Tu Canción, el tema que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió, l'esperat certamen internacional que celebrarà demà a les 9 del vespre a Lisboa. Amaya i Alfred, els dos concursants sortits d'Operación Triunfo, seran els segons en actuar. Amb Tu Canción ens acomiadem, que passin molt bon vespre.
Inventarlo. Siento que bailo por ti.